Esbrino el perfil simbiòtic d'un home i una dona i en la seva barreja es difuminen les línies de dos cossos. Com dues taques d'aigua ben definides, s'uneixen en un punt humit i des del mateix punt es divergeixen.
Avui al Ritme Sant Cugatenc tenim una convidada de luxe, una artista polifacètica que ens porta llum, màgia i energia positiva, sobretot. Però Nina de Lua porta un bon grapat també de paraules unides pel destí i acompanyades de la música exacta. Així és el Besaclim, un llibre de poemes musicats o unes cançons que són poemes. Ella diu que és un llibre disc multidisciplinar i existencialista inspirat en el quadre El petó, de Gustav Klimt. Ens ho explica ella mateixa tot seguit. Molt bon dia, Sònia Carmona.
Hola, molt bon dia, Jessi. Encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres.
Ja feia temps que ens perseguíem perquè ens expliquessis sí. aquest projecte. Quan tenim a les mans el Besaclim, trobem normal, o sigui, natural que sigui un llibre disc, però no és una obra a la que estiguem acostumats. Com va anar això, l'inici d'aquesta inspiració i per donar forma a aquest el Besaclim?
Imagina't, Jessi, que encara ara quan m'ho preguntes no et sé respondre, perquè va néixer tot molt de manera instintiva, molt natural, amb el cor a la mà, quan un realment escriu, quan li ve de gust, i quan de sobte alguna altra obra l'inspira, realment no es planteja objectius, no? Va fent, va escrivint poesies, en aquest cas és el que a mi realment m'omple escriure, i arriba un moment en què tens tant volum de poesies inspirades en un punt, que és el vers de Gustav Klimt, que li comences a donar voltes i dius, escolta, però és que aquestes poesies també tenen com música, no? Música enterrada per aquí les lletres, llavors penses en persones en concret que podrien cantar aquelles cançons teves, aquelles poesies, i t'atreveixes a demanar-los-hi. I d'aquí sorgeix tota l'aventura que es va fer en 3 anys, déu-n'hi-do, i fins que surt, no? Sí. És com un obrir i tancar d'ulls d'un somni. No t'ho planteges d'una altra manera.
Si ens fiquem en el disc i ja... Hi ha col·laboradors, gent, artistes que t'acompanyen de renom. Et vas atrevir a preguntar-los-hi o com va anar aquesta relació? Els coneixies? Els hi vas demanar com a favor?
Sí, alguns sí que els coneixia per trobades periodístiques. Jo també he treballat molt a la ràdio i llavors, clar, et coneixes alguns d'ells ni que sigui d'alguna trobada que has tingut. Però el que és molt important, i jo sempre els dic a la gent que em diuen això, no? Diu, ostres, com és que has contactat amb el Javier Álvarez o el Cris Joanico? Sempre els dic, home, perquè ens hem d'atrevir. Perquè sempre hi ha la por que et diguin que no, però no hi ha el coratge de dir, ostres, i si em diuen que no, allò què? Mira, no he perdut res, no? I aquesta és la, no sé, com una mica la línia que vaig seguir amb cada convidat que ha participat.
Fem un repàs, un petit repàs a tots aquests col·laboradors de luxe que has tingut.
Mira, per exemple, hi ha el Cris Joanico, com dèiem, el Javier Álvarez, també està el Juanjo Muñoz de Gossos, una veu supertendra que m'encanta de l'Helena Miquel, de Facto de la Fe. També hi ha representació del món del jazz amb el Gorka Benítez, que és un dels que van posar-hi més il·lusió. Tots hi van jugar, i van posar el cor perquè ho van fer d'acord, simplement. Però el Gorka Benítez és un d'aquells que li vaig presentar la idea i el dia següent em trucava per telèfon i em deia, mira el que he gravat. I ja m'ensenyava per telèfon, no? Allò no ho oblidaré mai. També hi ha la Carme Canela, hi ha els Cabo San Roque, aquesta banda així experimental, que es ve de Joguina, el Xavi Lloses, el Xavier Baró, a qui admiro moltíssim, també està Abús, el cantautor que per cert, Jessi, us recomano un nou disc a tret, que és una passada. Sí, sí, sí. I no sé qui més em deixo. I és fatal, això.
Em sembla que ningú, Tinc jo aquí el... Bé, va participar moltes persones directa i indirectament.
Sí. I després hi ha altres col·laboracions que ja diria que són més aviat participacions clau, que són les del Josep Comelles, el Cumi, que és un fotògraf de Manresa, que va fer unes imatges molt conceptuals per a aquest llibre. I després... dues fades també, dues noies que tenen molt de pes en el llibre, que van fer un vestit dissenyat per l'ocasió.
És fantàstic el vestit.
Sí, inspirat en el quadre, també.
Sí, perquè és curiós, no veiem cap il·lustració del quadre. Suposo que va haver problemes de drets, no?
O clar, no t'interessava? Una quantitat de diners que jo no estava disposada a assumir, més que res per això, perquè és com un projecte que s'ha mogut molt d'acord, tots. Tots hi hem participat i hem dipositat molt de temps, i l'edició també me la vaig pagar jo, llavors vaig dir que no... que realment era un homenatge al quadre. Tothom té la llibertat d'anar-lo a buscar o no al quadre, però pensava que ja era massa mastegat, no?, també plasmar-lo.
De fet, no deixa de ser més multidisciplinar encara, junt amb les fotografies, no?, perquè tens cada petit poema, cada trosset d'aquesta obra, amb una cançó, amb una música, musicat i amb la fotografia.
Sí.
D'alguna forma has volgut també plasmar fotogràficament aquest, el que t'inspirava, no?, cada part.
Sí, jo sempre he pensat que qualsevol cosa, parlem, per exemple, de la natura. Jo crec que un arbre pot despertar fotografia, poemes, música, i en aquest cas, per què no una obra d'art podia despertar tota aquesta imaginació de diferents disciplines? Fins i tot pot inspirar un ball, el quadre del Bes, no? I llavors és el que vaig voler fer. Les aquarel·les que també apareixen en el llibre són això, reflecteixen una mirada potser més, pictòricament parlant, més conceptual del quadre, però és el que també m'inspirava. Per això vaig agafar el pinzell i vaig dir, mira, per mi això és el petó. Llavors, la base de tot és divertir-se fent-ho.
I què va passar? Et vas trobar amb el quadre en un moment adequat i, no sé, et va inspirar tantes coses, com Roig, Gessamí, Generacions Perdudes...
Sí, el quadre crec que em va arribar en un moment personal bastant important, perquè va ser aquell moment en què jo, mirant el quadre, em vaig adonar de moltes coses, no només del que pot significar l'amor, sinó del que pot significar el que potser Gustav Klimt va plasmar, que no ho sabrem mai. A mi em dona molt la sensació que el petó fa veure com dues persones que s'estimen, però que cada una té molt la seva personalitat, no? Veiem els vestits, que són molt diferents, les figures geomètriques que utilitza el Klimt. Llavors estan junts, però es veu clarament que cada un té la seva pròpia llibertat. I això em va commoure tant, em va fer pensar en tantes coses d'avui en dia, de les nostres qüestions filosòfiques i així, que vaig dir, ostres, això ho plasmem, per exemple, en el tema del temps, i quanta gent hi ha que viu el carpe diem, i quanta gent hi ha que viu del passat o del futur, però mai està centrat en el present. Llavors vaig provocar això en cada poema, vaig provocar dues veus que fossin totalment contràries una de l'altra i com a excusa tinguessin un tema universal.
Ostres, moltes coses, eh? Suposo que has mirat moltíssim aquest quadre.
Molt,
l'has observat.
L'he mirat molt i sí, i m'ha fet somiar més encara.
Nina de Lua, noia de llum, suposo, no?, en portuguès.
Sí, de llum, de la lluna, és.
De la lluna.
Nena de la lluna.
És molt important per tu. La lluna és com melancòlica, nostàlgica, com més... No m'atreveixo a dir negativa, perquè no ho és, però sí que...
Però és misteriosa.
Misteriosa, sí. Aquesta és la paraula.
Sí, molt femenina.
Per què aquest pseudònim o aquest nom artístic?
Perquè també és així màgic, no? Et ve un dia que et sents identificada amb aquest nom. També és veritat que miro molt la lluna, que m'agrada, no sé, fixar-me en les seves fases, i també en aquest aspecte de... Sí, s'exposa, però té la seva part íntima, no? No és com el sol és radiant, el sol el veus com vols, i sempre l'hem dibuixat així rodó i amb reflexos, no? I en canvi la lluna, fins i tot el seu color, és com que es confon una miqueta. Si hi ha molts estels no es veu, no sé, li trobo un caire molt imaginatiu a la lluna.
Aquest projecte que tenim, el Bes a Klimt, ja té un temps des que va veure la llum. Són aproximadament uns 3 anys de treball, no? Uns 3-4 anys. I ara en què està pensant Nina de Lua?
Ara està molt contenta perquè ha trobat algú que li està donant molt amor en el que és el directe. Fa temps que volia moure el Bes a Klimt en format de concert I estic supercontenta perquè he trobat, a través del món del MySpace, que fixa't tu, les portes que t'obre el MySpace,
sí.
Doncs allà em vaig comunicar amb una persona que és un artista, que es diu Albert Jordà, el coneixem per la banda Papa Noes, però ella en solitari està fent joies d'art, i parlant un dia em va comentar, escolta, m'has de mort el Besaclim, i li vaig dir, és que els participants que hi ha tots tenen molts projectes, sí que ho he parlat amb ells, però cap d'ells s'ha vist en cor de dedicar-s'hi. I li vaig dir, però saps què penso? Que realment algú que m'agradaria que hi participés series tu, no? Series una veu neutra que no està en el disc i per tant li donaria a cada cançó la seva personalitat. I em va dir que encantat, que cosa que em va fer moltíssima il·lusió. Llavors ara mateix estem assajant i ja el 26 de març comencem els concerts.
I canvies una miqueta aquest de Klim a Mafada.
Sí, perquè agafem del Besaclim algunes de les cançons, però el que volem és barrejar el món de l'Albert amb el món meu. O sigui, no volíem fer un Besaclim, sinó volem fer com un viatge que navegui entre les seves creacions, que seria el món Mafada, i les meves, que serien el món Klimt. Llavors a l'espectador li proposem aquest pas, no?, entre un món i un altre.
Entenc que es coordinen els dos mons prou bé com per animar-se a pujar a l'escenari en directe.
Sí, tenen un caire molt semblant. Mirem, crec, la música de manera molt similar, l'Albert i jo. Li veiem molt el so del xilòfon, el so del silenci. Tenim, sembla, ara que estem assajant, sembla que les cançons siguin quasi bé germanes, saps? Estan molt entrellaçades, sobretot per la manera, o potser una sensibilitat semblant, no? No dic que tinguin molta o poca, sinó que tenen com un mateix color, i llavors s'entrellacen molt bé.
I podem dir que has revisionat o reversionat els teus propis poemes, les teves pròpies creacions, en companyia d'un altre artista, i també sortint de l'estudi, posant en directe aquests temes? Trobarem diferències amb el disc, suposo.
Potser seran unes versions més senzilles, tot i que les cançons que hi ha en el disc, ja ho haureu comprovat, jo sé que són cada una diferent a l'altra, no n'hi ha cap que sigui igual, perquè això és el que buscàvem, que cada artista hi posés el seu segell. Llavors, ara en directe, la gràcia està en que algú que no forma part d'aquest disc, que ho mira de manera objectiu, es porta les cançons del Bes al seu territori, que és el que vull que faci cada espectador. Com són cançons que provoquen una mica qui les està escoltant, perquè es posicioni amb una opinió a través de la lletra, doncs vull això, no? Que cada espectador se la porti al seu terreny i la imagini a la seva manera.
Tu i jo ens hem conegut radiofònicament, ets periodista radiofònica, també sempre has escrit, sempre has tingut moltes inquietuds creatives, però deixa'm dir-te que sempre t'ha encantat la música, però deixa'm dir-te que mai m'hagués imaginat que t'entrevistaria com a creadora de música. Estic veient que estàs donant molta importància a aquesta vena artística teva, no? A banda d'altres que tens, evidentment.
Sí, la música sempre m'ha encantat. Jo me'n recordo que de petitona cantava a casa i no li he donat mai potser la prioritat. Hi ha moments a la vida, Jessi, suposo que cadascú es troba en un moment adequat per portar a terme coses que portava en el seu interior i no li sortien. Jo la música ara fa 3 anyets o així vaig començar un projecte amb el Marco Morgione de l'Inyuki Project, en el qual jo era la veu cantant, feia les lletres i feia les bases musicals. I ens ho vam passar superbé, vam fer un any així de projectes, vam enviar maquetes i era com un inici d'alguna cosa i allò em va despertar un interès. I la música, no sé tocar cap instrument, però m'invento cançons, invento melodies, invento, no sé d'on em venen, que després necessito algú que les canalitzi amb un instrument, perquè si no ja et dic jo que si vaig a capella a algun lloc amb les cançons no arribo a cap lloc, saps?
I posar-hi la teva veu cantada?
Sí, sí, ja estem fent-ho, això.
Utilitzar el teu instrument, que és la teva veu.
Amb l'Albert hi ha algunes de les cançons en directe que apareixo jo cantant, sí. Però no desvetllarem més secrets.
Doncs, Sònia Carmona, quan et podem veure en directe?
Mira, els recitals concerts que farem amb l'Albert seran... Jo us donaré una pàgina web que serà més fàcil, Jessi, perquè allà està tot i fins i tot les adreces. És la, el meu MySpace, myspace.com/Sònia Carmona. I llavors el primer de tots el tenim ben apropet de Sant Cugat, a Matadepera. És el 26 de març, que és un dijous a les 11 de la nit, a l'hotel de Matadepera.
Diguem que és l'estrena, no?, de, d'aquest projecte.
Exacte, sí.
I entenc que al final del camí segurament serà algun projecte que puguem agafar les mans, no?, amb l'Albert.
Segur, sí, sí, amb l'Albert vam començar dient que faríem alguna història junts, i llavors la primera passa que ens conduirà segur a aquest projecte és de Clima Mafada. Llavors la següent passa segur que serà algun projecte en comú.
S'anirà descobrint en algun moment del camí. Ens ho diràs i ens ho explicaràs. Doncs Sònia Carmona, Nina de Lua, moltes gràcies per participar avui al Ritme Sant Cugatenc, per explicar-nos aquest projecte tan especial, tan íntim i tan, tan Nina de Lua, que és el Besa Clim. I bé, ens tornem a trobar per aquí, pel 91.5 freqüència modulada, ja saps que és casa teva.
Gràcies, Jessi. Amb la pell de gallina, també un petonet molt gran.
Un petonet.
Adéu, guapa.